I una setmana més ens toca començar el programa parlant de salut sexual i avui ens visita, després de molts dies, el psicòleg i expert en aquest àmbit, Enoc Pérez. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut de nou.
Moltes gràcies.
Has estat uns dies així al limbo, podríem dir.
Que ja va bé.
Ja va bé. La qüestió és que tornis a tope, perquè a més avui parlem d'un tema que crec que interessarà molt a la gent que ens segueix. Exposició pública de les relacions amoroses. Si em deixes tirar un tallet, perquè així també es puguin fer una idea de per on estem anant avui.
Endavant.
Por favor, Montoya, por favor. Por favor, Montoya.
¡Cabrón!
¡Montoya! ¡Montoya!
¡No pienso!
¡Montoya, vuelve!
Sabem de què parlem. De fet, mira, per posar una mica en context a la nostra audiència, l'Enoc no ha vist el programa. És a dir, abans de començar aquesta secció ho hem estat comentant i crec que és interessant i, a més, tu també m'ho has recordat perquè l'últim dia vam dir n'hem de parlar. Aquesta exposició pública a la qual s'enfronten aquestes parelles, podem posar entre cometes o no? Que ara comentarem a cada un dels perfils, no? Que es presenten a un programa com és La Isla de las Tentaciones, que té tanta revolució a xarxes i en el dia a dia de la societat que ho segueix, quin és el seu objectiu? Tu, des del teu punt de vista, també, en part psicològica, de dir, aquesta gent o busquen una cosa concreta o és que realment hi ha un problema una mica més de fons?
A veure, anem per parts, perquè potser el tema dona per bastant. Primer, no estem parlant d'una exposició pública d'una relació funcional. No s'emporten el premi a la millor parella, no?
Mm-hmm.
És a dir, que així és una exposició pública de les penúries i de les vergonyes més íntimes. Quin és el motor? Així d'entrada, jo crec que en general a tots no se'ns escapa que hi ha la motivació econòmica. Però també entra en joc la popularitat. És a dir, aquí tenim un exemple. No fa falta mirar el programa per acabar sabent qui és el senyor aquest, no?
El Montoya.
El Montoya. És a dir, el ressò de les circumstàncies que es dona dins del programa, que no és l'únic que, diguem-ne, es lucra a través de l'exposició pública de la intimitat de les persones. I no crec que sigui exclusivitat d'aquest programa, ja n'hi ha uns altres, no? Mm-hmm. Els famosos reality.
Correcte, que són superfamosos a tot arreu, no a només arreu, a Espanya, en aquest cas.
Exacte. I per què tenen tanta acceptació? I és que sembla que ens és més interessant furgar i veure en les relacions dels altres que no en les pròpies.
Mm-hmm.
Sí? És com allò de parlar dels altres, és més fàcil.
Jo parlar d'un mateix.
Mm-hmm.
De fet, porten 8 edicions de La Isla de las Tentaciones al programa a Espanya. Sabem que hi ha una Isla de las Tentaciones a França i hi ha altres llocs on fan doncs, un programa com aquest. Sí que és veritat que, a més, comentant-ho amb el Thierry, ens deia a França són molt més curosos amb aquestes imatges explícites de moments puntuals, com és el cas de les relacions sexuals, no? Amb aquestes 8 edicions hem pogut veure moltes parelles diferents que cadascuna t'explica en el càsting. Et faig una explicació, perquè sé que no ho has vist, però jo sí que he sigut fan, justament per això, pel fet de desconnectar una mica de, ja no de la meva relació amorosa o de la meva vida amorosa, sinó, en general, desconnectar del món, no? Perquè llavors te sentes al sofà i dius, vinga, va, a veure què els hi ha passat aquesta jornada d'avui, no? Llavors, cada una d'aquestes parelles, quan arriben, sí que és cert que totes et diuen que algunes estan en el seu millor moment i d'altres que van a reforçar la seva relació. No sé si una experiència com aquesta, que dura aproximadament un mes, realment és una experiència que et pot ajudar a reforçar una relació de parella.
A veure. Primer, els integrants d'un programa així, estic convençut de que han de passar per un càsting, en el qual el que es busca no són precisament relacions que estan al seu millor moment.
Clar, però ells t'ho diuen, eh?
Clar, però és molt probable que indagant en el passat trobis que potser ara estan en el seu millor moment i que aquest millor moment potser es fa un mes, i que fa dos estaven en el seu pitjor moment. Aleshores, quan diuen estem en el nostre millor moment, bueno, no menteixen, però clar, és molt interpretable. Uh-huh. Si tu omples aquest programa de relacions de parella absolutament funcionals, dinàmiques i correctes, és molt probable que no hi hauria una segona edició. Perquè, bueno,
seria massa avorrit, no? Potser, sí. O sigui, no cridaria tant l'atenció al públic o als espectadors.
Bueno, potser veure una temporada sí, però la segona, pues, sí, veuries parelles allà que parlen de les seves coses, el seu futur, que juguen al parxís i passen el temps, no? I arribaria un moment en què, bueno, dius, l'espectacle, on està? En canvi, el fet de que siguin persones, per exemple, doncs de caràcters temperamentals o explosius, amb un històric de molts conflictes en les relacions, amb moltes ganes d'exposar-se, el que parlàvem abans. Em comentaves, és que els diners que els hi donen doncs no justifiquen aquesta exposició tan bèstia de la seva intimitat. I jo he fet la reflexió amb tu de, bueno, potser el premi o els diners per episodi del programa no són molts, però la popularitat a la que va lligat el programa, sí. I després això comporta, doncs, el que comporta la popularitat. Uh-huh. Doncs, bolos, festes, que se'ls reconegui pel carrer, sí? Malauradament, moltes vegades perdes virtuts, però això, no? És a dir, que, com deia aquell eslògan del màrqueting, no hi ha mala publicitat, no? És a dir, que parlin de tu bé o malament, però que parlin.
Exacte.
Clar, doncs una mica és això, no? És a dir, al final, doncs, el senyor aquest, el Montella, doncs, segurament doncs, la seva popularitat li ha arribat per la via potser que no voldria. A l'anar al programa també s'ha exposat això.
Exacte.
Perquè és allò de... No, el programa no es diu preguem tots junts, sinó que és una festa...
Una rere l'altra.
Rere l'altra, amb el màxim d'exposició. Després, doncs, contem l'habilitat que tenen, doncs, els professionals d'edició per escollir les imatges, doncs, més punyents o aquelles que provoquen més i buscar, doncs, això, el morbo, la provocació... I si dius que ja porten 8 edicions, doncs, clar, les edicions s'han de superar les unes a les altres.
Correcte.
Perquè si a l'edició passada doncs, hi han hagut no sé quantes històries, doncs en aquesta n'ha d'haver-hi molt més.
Mira, sí? Ara que feia referència al tema de les edicions, et posaré un altre tall a veure si et sona o si ho vas sentir en el seu moment, que es va fer també bastant viral.
D'acord.
Para, para!
¡Te falla!
Tío, no me jodas, me cago en la puta.
Sí, el crit aquest d'Estefania, sí.
Et sona el d'Estefania? Sí, sí. Veus? Sí. Doncs el d'Estefania va ser, crec que un dels millors moments, perquè a part és el que dèiem, era una primera edició que per la gent que hi va anar, per les parelles que hi van ser, jo personalment pensava que era molt difícil de superar. Però molt difícil de superar. Perquè, per aquesta gent que ens estigui escoltant i no sàpiguin de què va, les parelles arriben a les diferents villes i allà es troben 10 solters i 10 solteres. Llavors, clar, aquí també entraria una mica la part única i exclusivament física d'aquesta atracció que podem veure per una persona, no? Que això també hi juguen molt, perquè tu mires, i l'altre dia en parlàvem amb la Clàudia Conill i amb l'Aleix, que van venir al programa també, i ens deien, clar, però nosaltres no som cossos normatius, perquè els hi vaig preguntar, vosaltres estaríeu disposats a anar a un programa d'aquest tipus? I ens van dir, sí, perquè estem molt segurs del que tenim, però no tenim cossos normatius. I sí que és cert que tu mires les diferents edicions d'aquest programa i dius, és que tothom està fet exactament igual. Llavors, aquesta part d'atracció física, més que l'atracció mental, no? O sentimental, que en parlen sempre, no? Quan acaben caient en la tentació, sempre ho diuen, no? És que jo he tingut una connexió real. Realment, tu el que busques quan montes un programa com aquest és aquesta atracció física inicial, no?
A veure, connexió real, crec que en una circumstància així és un eufemisme.
Uh-huh.
Sí? Això per començar. Segon, que és que tenen uns cossos normatius? Mira. Simplifiquem més.
Val, simplifiquem.
Al final és... Tens un perfil de persones que ja estan molt predisposades a l'espectacle.
Uh-huh.
Sí? La seva conducta ja es pot interpretar. No estem parlant de persones especialment inhibides o...
Tímides, no?
O diguem-ne, solitàries.
Uh-huh.
No? Munten unes festes, d'aquí t'espero, i a més, doncs per incentivar jocs, alcohol a dojo... Sí? Al final, més que la isla de les tentacions, és la isla de l'alcohol, sí? Perquè, clar, es posen a beure, no sé a quina hora de la tarda, i es passen tota la nit, pues, segurament arriba algú que no sap en quin país està, no?, quan acabi la festa. Per tant, es posen tots els elements perquè persones que ja tenen una predisposició, donin un espectacle. És a dir, si algú que ja ve amb ganes d'espectacle li dones elements, el show està assegurat.
Ho tens tot, ja.
Ho tens tot. I si els veuen molt paradets, no et preocupis, que ja portaran a qui faci falta i ja introduiran aquella nova...
Parella o nova tentació.
Tentació,
depèn de com, no?
Canvi, norma de la casa, del que sigui, o la festa inventada, perquè es trenqui l'equilibri, perquè si no, no hi ha programa.
Uh-huh. De fet, molta gent, i això, amb aquella gent que s'ho miren amb poques ganes, però s'ho acaben mirant perquè s'ho han de mirar, perquè a casa es mira, doncs s'ha de mirar, sempre diuen, no, però si això són actors o actrius. I vull que tornis a fer la reflexió que fèiem abans d'obrir els micròfons, que em deies, no poden ser-ho.
No són actors.
Per què no ho són?
Perquè no tenen la capacitat interpretativa per fer-ho amb aquesta naturalitat.
Es notaria molt, llavors, si fossin actors o actrius, no?
I tant.
Llavors podríem interpretar que són parelles fictícies? O sigui, gent real però amb parella fictícia, en alguns casos?
No. Són gent real que ja tenen dificultats per gestionar-se a si mateixos.
Mm-hmm. Per tant, hem de donar aquest punt de realitat, eh? O sigui, aquella gent que pensi que són actors, com diu l'Enoch, no hi ha manera de fer-ho tan natural com ho fa Montoya, com ho va fer el Christopher amb l'Estefania, com ho va fer Melissa en el seu moment.
A més, recordem que per fer una interpretació magnífica fa falta, a part d'unes capacitats i unes qualitats, un cert grau d'intel·ligència.
Els estàs dient que no són intel·ligents?
Jo estic dient que potser no prou.
Sí, el, no? El nivell de... El IQ no és massa alt, no?
No. Per interpretar d'aquesta forma, no. És excessivament espontani.
Per què s'ha creat tanta expectació amb aquestes edicions noves? Perquè recordem que aquest any, aquesta 8a edició, ha arribat, com dèiem, als Estats Units. N'ha parlat Whoopi Goldberg, que no és una cosa normal, no? Una cosa que passa a Espanya, que arribi a parlar-ne aquesta... senyora, aquesta gran dona que tenim al món. O sigui, clar, és que al final, sí, n'han parlat per enriure-se'n, però, coi, que ha arribat fins molt lluny.
Tot lo lluny que ha arribat al mateix programa. Mm. Perquè, com et deia, si una edició ha de superar l'altra, perquè si no l'audiència marxa, has de superar el rècord. I recordem una cosa, els rècords no són la barrera insalvable. És el punt a superar.
Uh-huh. És el sí. Punt a superar. No, mira, no m'ho havia plantejat mai.
Clar,
així.
La gent quan competeix clar, davant d'un rècord és per superar-lo.
Correcte,
no per
sí.
Dir, bueno, està allà i...
Ja ho deixem aquí.
Ja no? Ho deixem aquí, eh? Ja, millor no ho farem,
si
saps?
Si és un rècord Guinness, doncs mira encara, però...
No? Clar, és el rècord és superar-se. En aquest cas, de forma nefasta, però a superar-se. És a dir, de com pot arribar una persona a exposar-se de forma tan lamentable. Doncs a veure qui és més lamentable. Sí?
Doncs... Recordem que l'Enoch no ha vist cap edició de l'Isla de les Tentacions.
És veritat que de ara quan has posat això de...
Vas mirar-ne alguna.
No, però sí que vaig veure algun debat o alguna història o on sortien i, evidentment, doncs, encara que sigui per la curiositat, però que, vamos, dius que vas per, que van per 8, bueno, no hagués dit mai, eh? No hagués dit mai.
Ara també et preguntaré una cosa, Enoch, perquè durant el programa el que els fan, abans de començar la emissió del programa i abans de gravar tot el programa, els fan escriure a cada persona de la parella una carta per l'altre. I a mig programa, després de que hagi passat absolutament tot el que podia passar en moltes de les parelles, sobretot aquest any, que és el que dèiem que tots van caure a la tentació, menys la primera, que abans m'ho recordava el Thierry, sí, menys la primera, perquè van passar 24 hores, o sigui, no va poder passar res més, no? Però els hi fan escriure aquestes cartes i a mitja experiència els hi donen les cartes. I en el moment que ells ho llegeixen, ells i elles, tots dos, s'enfonsen. I llavors et fan la reflexió aquesta des que és que mira el que he perdut, mira que bé que estàvem. Clar, això realment, psicològicament, al mig d'una experiència com aquesta, perquè ells sempre parlen de que estan en una bombolla, no? Perquè al final t'oblides de lo que hi ha a l'altra banda, tot i que tenen els moments durs, que són aquestes hogueres, que és on els hi posen imatges de les seves parelles, no? Com els pot afectar realment, físicament, mentalment, aquestes cartes que es van escriure 3 setmanes abans?
Jo crec que potser... perquè abans em comentava més. És que hi ha un altre programa que és La illa 3 mesos més tard.
Sí, correcte.
No? Seria molt interessant, ara que ja són 8 edicions, és a dir, que han passat, entenc, 8 anys, no?
Sí.
No?
Sí, sí.
No sé si és anual o...
Ui, sí, 8 anys, sí, sí.
8 anys. Seria interessant demanar-los a les primeres edicions...
Com estan a dia d'avui.
Com estan a dia d'avui, no amb la parella, personalment. Aquella fama que van anar a buscar, què els hi ha suposat?
Jo crec que hi ha una mica de tot, eh?
Perquè segurament.
Hi ha una parella, de fet, que si no recordo malament, van sortir separats, després es van tornar a juntar i després van decidir deixar les xarxes, deixar-ho absolutament tot. O sigui, deixar el món de la faràndula, que ells anomenen, eh? Però sí que és cert que estaria interessant fer un remember, no? Què dirien ells?
Clar. Ara imaginem que realment es pogués parlar amb honestedat, no des de l'espectacle. És a dir, que poguessis parlar amb la persona i valorés el que ha significat aquesta exposició pública de la seva intimitat. Com el veuen ara? Ara que ja no... Ja alguns i algunes d'elles ja no tenen aquest cos normatiu... Ara que potser doncs, han sigut pares o mares o han iniciat o han volgut iniciar una relació sana, que els hi ha suposat passar per això?
Ara que feia referència al tema dels fills. Un apunt, eh? No?
Sí.
Jo sempre que ho mirava i sempre que ho he mirat, sempre pensava, aquesta gent quan tingui fills, el que poden veure dels seus pares i mares...
Clar. Estem parlant de que tots hem comès errors en la joventut. Sí?
Però no els ha vist tothom.
Però exacte. Però
algú els haurà vist, però tothom no.
Sí. Abans també crec que el Thierry deia de l'Oprah Winfrey, no? Que parlava de l'ella. Tots hem comès errors, però no parlen en un programa que veuen milions d'espectadors al món sobre els teus errors de joventut, no? Que ja a moltes persones ja els hi pesa. Com perquè siguin públics i notoris i els arrosseguin tota la vida. I ja no estan a la casa aquesta plena de festes i tentacions i històries. Ara potser estan intentant portar una vida sana o mentalment i adaptada. I això és una motxilla que porten i els acompanyarà per sempre.
Ara em deia el Thierry, supervivientes. que abans de començar la secció també ho dèiem, perquè clar, a l'Enoc l'hem hagut de posar al dia en un moment, eh? Abans de començar. Però sí que és veritat que en el cas de Montoya i en altres edicions també ha passat, no que n'és com aquest any, però aquest any Montoya, el que hem escoltat al principi, ha anat a Supervivientes, aquest post que comentàvem, que no només és la fama de la Isla de las Tentaciones, sinó que hi ha moltes coses més, eh? Però Montoya se n'ha anat a la Isla de las Tentaciones, la seva ex ha anat a Supervivientes amb ell, i l'amante, la tentació de la nòvia, o sigui, de la ex, també està a Supervivientes. O sigui, tens un trio a Supervivientes, Manuel,
bueno, perquè en aquest cas...
el de la manita relajà, per aquella gent que hi va anar seguint, Anita i Montoya, que són els tres del triangle amorós aquest que s'ha format aquesta última edició, i no t'ho perdis, que ara m'he il·luminat. Manuel, sí, el que es va enredar amb l'Anita, que era la parella del Montoya, ara està en una relació amb la Gabriela, que és la que es va enredar amb el Montoya durant la Isla de las Tentaciones. O sigui, no tenim un triàngulo amoroso, no. Tenim un cuarteto amoroso.
Clar. I al final els altres programes el que fan doncs, és nutrir-se d'aquests personatges creats a través del programa per estirar el xicle.
I tenir més audiència, clar.
Sí, i com ells encara estan immersos doncs, en aquesta moguda que els hi suposa doncs, uns ingressos i una popularitat i uns beneficis, doncs ara doncs, és patada endavant i el que faci falta, i de Supervivientes veces a saber on aniran, però si hi ha un altre, doncs un altre, fins que passin per tots. Vull dir...
De fet, una de les que van a la Isla de las Tentaciones va guanyar Gran Hermano, VIP, crec que era. Ara fa no gaire. Això de Twitter, eh? No soc fan de Gran Hermano, però...
I és que hi ha persones que es fan especialistes en anar a programes.
Sí, de fet, hi ha una d'espanyola que ha estat a molts programes, l'Oriana Marsoli, crec que es diu així. Que ha estat a Espanya, ha estat a Itàlia, ha estat a Xile. És que déu-n'hi-do, eh? És que n'hi ha molts d'aquests. Sí. Però tu creus que tenen tanta popularitat perquè la societat en general creu que ho necessita? És com quan parlem de quan hi havia Sálvame, per exemple, que era tan famós Sálvame, que era parlar de la vida dels altres, que ara també ho fan en un altre programa, però no surten per la tele. Creus que hi ha alguna cosa a la societat de dir, hosti, necessito que em parlin dels seus problemes per no pensar en els meus, o per poder despejar una mica la ment.
Tota la vida hi ha hagut entreteniment i humor, no? I un humorista fa riure als altres amb aquelles coses que explica.
Sí.
I les persones en aquestes circumstàncies creen entreteniment fent que la gent se'n rigui de la seva vida.
És una manera de veure-ho, i tant. Doncs, Enoc, et deixem feina, perquè se'ns acaba el temps i és que amb això podríem estar-hi parlant una hora sencera, perquè a mi aquestes coses em xiflen. I a casa el que m'estigui escoltant pensarà, Anna, que ja ho sé jo a casa que t'agraden aquestes coses, perquè a més a mi no m'ho deixen mirar, quan estem en família a casa, perquè em diuen que no, que allò no els hi agrada. Però jo ho segueixo mirant als meus moments lliures, perquè crec que és una manera que, com dèiem, de despejar una mica la ment i canviar una mica de la dinàmica del dia. Enoc, tens feina, eh? Per a la pròxima secció que vinguis, em poses una nota d'aquesta Isla de las Tentaciones, ¿vale?
Fet.
Vinga, va. Nosaltres que marxem. Moltíssimes gràcies, Enoc.
Gràcies a vosaltres.